els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Vinga, va, doncs un cop més que saludem a Leo Espluga en aquesta secció de Filosofia Millennial per parlar una mica de filosofia. Leo, abans, però, de parlar de filosofia, sí, m'agradaria preguntar-te aquesta setmana, no només avui, no només ahir ja vaig començar-ho a fer, a preguntar uns quants col·laboradors. Deixa'm preguntar-te què és per tu la ràdio en un dia com avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio?
Avui és el Dia Mundial.
Uau.
Bon dia, Leo Espluga.
No, no em referia a això, em referia al throwback de l'any passat.
Correcte.
Que també és el Dia Mundial. Ostres.
Sí, sí, sí. Sempre et toca, eh?
Sí, i mira que era dilluns, eh? Bueno, que...
Saps l'any que ve a quina hora et tocarà fer secció? A quin dia et tocarà fer secció?
A dimecres, no? ostres, doncs... Crec que vaig respondre com que no ho sabia igual l'any passat, però...
Després d'un any de ràdio...
Sí. Pues et diria, jo crec que algo similar al que em veig l'any passat, que crec que és algo molt divertit, això és el primer. O sigui, davant de tot, per mi és divertit. És divertidíssim, això. Sobretot l'element del directe ho fa encara més divertit.
Sí, eh?
Sí.
De l'emoció aquella de... Ai, ai, ai.
Exacte, ai que la dic, ai que la dic. Perquè si la dius, pam, ja està. I té també com algo d'especial, que això jo també vaig dir, que jo crec que en un món tan hiperestimulat, que sigui un format només de veu,
sí,
crec que també està bé. No cal tot sempre el culte a la cara i a la persona i al gest.
Creus que ajuda més a la reflexió?
Jo crec que és un format que potser no reforça tant aquest rotllo tant del culte a l'estrella i a la persona, sinó que és una cosa més de simplement escoltar allò que es diu. O sigui, crec que pot importar més el contingut.
Està bé, això.
Sí, encara que bueno, hi ha molta ràdio que s'està tornant vídeo, però bueno.
Sí, sí, sí. Sí.
Els TikToks.
Les xarxes socials.
Formen TikTok i les seves conseqüències.
Sí, sí, sí. En fi, Leo, va, si entrem en filosofia, de què parlem avui?
Doncs mira, de cultura i natura.
Epa!
Toma ja.
Som-hi, comença com vulguis, això.
Sí, que és una cosa que jo moltes vegades, per aquí, quan soc aquí, dic que no m'agrada la diferenciació entre la cultura i la naturalesa, no? I, ostres, sobre què vol dir això? Doncs, estava justament aquests dies llegint un llibre que està molt bé, de Jared Butler, que es diu Cuerpos que importan, que està molt interessant, la veritat, on parla, bàsicament, de com es materialitza el cos, no? I dic, bueno, però mira, aprofitaré i parlaré d'això, perquè és un tema que a mi m'interessa bastant, sobretot pels llibres de Haraway, amb Manifest Tibor, i també, on parla de que potser aquesta diferència entre natura i cultura és una mica... A qui serveix, no? O sigui, com qui surt beneficiat d'aquesta diferenciació, perquè, clar, aquesta diferència entre la natura i la cultura permet moltes vegades que l'ésser humà es col·loqui a si mateix com a emperador d'un regne que potser no li pertoca. I llavors ens portem problemes com el canvi climàtic, potser un canvi molt sonat d'això, d'aquesta visió de el món, la natura, és això, aquesta cosa passiva, no? Aquesta cosa que s'atribueix a l'eufemia, a més, la natura, la passivitat, no? On l'ésser humà, masculinament, no? Diguéssim, d'alguna manera, decideix què fer amb allò. No? Ja com és com el terreny de joc de l'ésser humà. I això, home, doncs jo crec que és una mica problemàtic. per diversos aspectes.
Ho estem veient ara, eh? Abans d'entrar en tota aquesta problemàtica, que de seguida ens l'expliques, jo crec que si parlem de natura, podríem estar tots més o menys d'acord en el que implica i en el que significa. Vaja, hauríem...
Aviam, no. Digues més o menys, per jo ubicar-me.
No?
Dispara, que tinc curiositat per saber més o menys quina és la...
Si ens fixem en natura, jo estic parlant de ser...
Del bosc.
De viu, de cosa viva.
De cosa viva.
No?
Vale.
Val, si és un bosc, una selva o un desert.
Vale.
Val? Si ens fiquem en cultura, jo crec que ja tenim més problemàtica per definir. És així?
Segurament sí.
Doncs comencem a definir cultura.
Vale. Uf, clar, haurem de donar alguna definició provisional, alguna cosa així, perquè si no, aquí no acabem mai. Jo et diria que potser cultura és aquell àmbit pròpiament humà que no és fonamentalment tècnic. O sigui, l'ésser humà podríem dir que té diverses... La cosa que diferencia l'ésser humà és el llenguatge potser més estructurat, més escrit, més, encara que sigui oral, més gramatical. I per altra banda, podríem dir que l'element cultural és allò que fa l'ésser humà a nivell simbòlic o a nivell social. O sigui, allò que el defineix, més o menys. No? És que, clar, com jo vinc aquí una mica a desmuntar la diferència entre cultura i natura, clar, quan ens posem a definir cultura, ens trobem que és molt difícil separar-la de la natura. Aquest és el tema. Perquè la natura ja és cultura. I la cultura ja és natural en si mateixa, és la idea.
La natura ja és cultura en tant que què?
En tant que la relació que tu tens amb la natura és una relació cultural.
Val.
O sigui...
Ho hauria.
No, l'és. Sí? O sigui, cultura no implica, una cosa que aquí he dit moltes vegades, cultura no implica quelcom bo. No és un adjectiu qualitatiu de bo. No ho és. Cultura no implica que algú sigui bo o dolent. És una qualitat d'algo, però no és bona o dolenta. D'acord? O sigui, la cultura pot ser putrefacta. Vull dir, només cal recordar que durant els pocs anys que va estar el nazisme a Alemanya, es va representar, no sé si 180 vegades, la marquera de Venècia, de Shakespeare. Curiosament, l'enemic és un jueu, no? Però vull dir que la cultura... I allò era cultura, eh?
És que es discuteix molt, sobre el...
El marquera de Venècia.
Sí, sobre el significat del marquera de Venècia.
Jo sóc partidari que no crec... Jo no crec que sigui una obra antisemita.
Jo tampoc ho he cregut mai.
Harald Bloom estaria molt en contra meva, però...
Jo tampoc ho he cregut mai. Jo crec que és una relació... Hòsties, ara ens estem, sortint de tema completament, però
petit ja passa això amb aquesta secció.
Jo crec que el marquera de Venècia sempre ha estat una crítica ferotge a la societat d'aleshores.
Brutal. És una crítica molt forta al capitalisme, a les inicis del capitalisme venecià. És una crítica molt forta també a la certa misogínia que hi ha llavors. Hi ha un travestisme superinteressant al Marquès de Venècia. És una obra magnífica, la recomano molt, si algun moment la podeu veure. És espectacular.
Però, bueno, qui diu el Marquès de Venècia a l'Alemanya nazi també diu òperes wagnerianes,
Exacte. Clar, però Wagner sí que era més explícit de la cosa.
Wagner sí que era una miqueta més del ram. Diguem.
Exacte.
Sí.
Però, retornant, si vols.
Sisplau.
Tornem-hi, no?
Sisplau.
Perquè encara em posaré aquí a parlar del Faust i de les feres.
No caldria.
Bueno, clar, natura i cultura... No, però... quan dic que la cultura és... O sigui, la natura és una cosa que està mediada per la cultura, és que l'ésser humà és un ser... Sempre es diu, és un ser social, és un animal polític, no sé què. Vale? Això és cert, però la gent ho utilitza una mica de manera una mica potser perversa, però diguéssim que això és cert. No, diguéssim que el món està regulat per un metabolisme social, no? I com he explicat més d'una vegada amb la qüestió de la natura, aquí jo crec que hi ha molts autors que analitzen això, no? O sigui, com la qüestió, sobretot a partir de la revolució industrial, que és on canvia la relació que tenim amb la natura, hi ha la primera reacció de caràcter més reaccionària, que és el romanticisme, no? que és més conservador i de més, que sí que és cert que comencen a defensar la natura, però en un sentit quasi idealitzat de la mateixa, però durant el que ja serà més el segle XIX i el XX, especialment dintre de l'escola, doncs potser tindríem a Marx, que ho analitza molt bé, però després tenim una escola crítica al segle XX, i els autors més coneguts, sens dubte, són Adorno i Horkheimer, que a la dialèctica de la il·lustració, que és una obra que és molt important per la filosofia del segle XX, analitzen com s'ha arribat a la barbària del segle XX, no? I analitzant la il·lustració i la ideologia, se n'adonen de diverses coses, no? I allà és on diuen, de manera molt, segurament icònica, que el problema, un dels problemes principals, és com ha canviat la relació que hi ha amb la natura. On? Perdona, que estic encostipat i de tossir. Hem canviat de... La natura era allò estrany, allò altre, era aquesta física, era aquest lloc on habitaven els déus, on habitaven forces desconegudes, que teníem una relació de... Passàvem per allà, però havies d'anar amb compte, no? Passaves pel camí de la natura i havies de...
Una relació amb el misteriós, eh?
Misteriosa i però també de ser respecte i d'entendre que un formava part d'allò, però no manava. No? Tu peregrinaves per la muntanya i eres conscient que tu formaves part d'aquell organisme, però en tu no decidies què passava o què deixava de passar. No? I això amb la revolució industrial canvia. No? I llavors tota aquesta natura passa a ser un lloc de recurs natural, on extreure recursos.
Sabem que ens podem aprofitar i beneficiar.
Exacte.
De la natura.
Llavors ens veiem com a amos nosaltres mateixos, no? I llavors, què passa? Que ens acabem explotant nosaltres mateixos, perquè formem part de la natura, òbviament, no?
Això passa amb tot, eh? Qui parla de boscos com a natura està parlant del mar com a natura, on passa exactament el mateix.
Exacte, exacte. O sigui, i la idea llavors és que quan ens salvem d'això, o sigui, com, quan, per això deia que està mediada culturalment la relació amb la natura, no? Uh-huh. Perquè llavors ens podrem dir, bueno, ja, però és que jo no tinc una relació amb la natura. Jo vaig a passejar, jo vaig a la platja, jo cuido, llenço les coses a la meva bossa.
Jo me l'estimo.
Jo me l'estimo, jo vaig a la muntanya i recullo la merda que deixen els altres, els pixapins o els domingueros. Jo conec més o menys com funcionen les coses, tinc una relació així, no? I dic, vale, això està genial, no? I jo no ho dubto. Però primer, dues coses. Una cosa molt important és que individualment no ens podem alliberar de res. Això primer de tot. O sigui, com... Jo no puc dir, no, jo estic lliure d'aquestes coses socials. No. Uh-huh. No. Ningú està lliure de la ideologia. Ningú s'escapa d'això. Perquè que un tingui una relació de certa veneració i respecte a la natura és una conseqüència, precisament, de l'explotació prèvia a la natura. És a dir, la meca del hipisme, que són els parcs naturals...
Sí.
Són la conseqüència directa de la necessitat de defensar el poc que queda de les canteres d'explotació i del com extreuen petroli als Estats Units? El cracking? Del cracking?
Sí.
Que tenen el terra que no poden cultivar. Els Estats Units no pot cultivar el seu terra, perquè està tot patat pel cracking, no? Doncs clar, els parcs naturals, que són la panacea de l'ecologisme, són la conseqüència directa d'un món que explota la natura. Vull dir, i al final allò s'acaba convertint en un nicho de mercat. O sigui, Yellowstone sustenta d'alguna manera les mines de coltan. Vull dir, són qüestions que van de la mà, no? Uh-huh. I per això mateix crec que és trampós diferenciar natura i cultura. Perquè crec que és una diferenciació que paralitza. I aquí és on, una mica fins on volia arribar, no? Diguéssim que si ens adonem, no? O si...
Fracking,
perdó. Exacte. Okay. Cracking, fracking, quasi. Si ens adonem, no, que precisament un dels problemes principals o una de les qüestions, que és que com ens relacionem amb la natura, està mediat per la cultura, crec que ens diu que hem de començar a deixar de separar de manera tan forta, perquè si no podrem mai actuar. No podrem intervenir. No, perquè no, si la natura és la natura, no som responsables, llavors. Aquí és una mica la idea, no? Llavors, és una separació que potser és molt còmoda, separar natura i cultura.
Però sí som responsables.
Exacte. Totalment. I la cultura...
Quan es diu totalment he pensat, som responsables o som corresponsables?
Clar, és que aquí he dit que sí molt ràpid, no? Però som responsables com a espècie, però és que a mi no m'agrada parlar d'espècies. O sigui... Són víctimes com a classe, no més aviat. O sigui, no és cert. O sigui, com una cosa que... Jo crec que un vocabulari que s'ha de canviar amb el tema de l'antropocè, no? Que és una cosa que ara s'està posant de moda una altra vegada, que ja fa 20 anys més o menys es va posar molt de moda. A mi això de l'antropocè em sembla un xurro de definició. O sigui, per qui no sàpiga, l'antropocè és bàsicament els geòlegs. A finals del segle XX, més o menys, es posen d'acord en que hi ha una... la gent... que decideix geogràficament més,
sí.
Ja no és cap cosa natural, entre cometes, sinó que és l'ésser humà. L'ésser humà és qui més modifica el medi. I, per tant, hi ha una nova era al planeta Terra que es van posar d'acord en dir antropocè. No? Perquè antropos, doncs, ja està. No? Perquè és qui més defineix amb el canvi del gel, els vents, les pluges, el no sé què. Clar, aquesta definició, a mi això de l'antropocè, no? Em sembla una mica perillós. No? Perquè com que l'ésser humà és qui decideix.
Compte que se li gira la truita.
No, perdona.
A l'antropocè aquest. No?
Per què?
Perquè és totalment coherent i totalment cert que l'home ha propiciat el canvi climàtic que estem vivint, però això ha arrabassat ja a l'espècie humana, tot i que no t'agradi parlar d'espècies, ha arrabassat ja l'espècie humana i l'home aquí ja no decideix res, sinó que estem pendents de veure què passa.
Tu creus?
No? Això és el que estem venent tots com a canvi climàtic, eh?
No, clar, perquè, òbviament, perquè aquí, clar, imaginar la fi del capitalisme és una cosa que és inimaginable, no? És molt més fàcil imaginar la fi del món. Això és cert, eh? És molt més fàcil imaginar... Això és una de les frases més cèlebres de Frederick Jameson, després agafada per Mark Fisher. És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Aquesta és la gran derrota ideològica, eh? És la gran derrota. Clar, aquí ja estem bombardejats tot llavors. O sigui... Perquè, clar, la idea és que no és l'espècie humana no ha fet el canvi climàtic. Això és una mentida com una catedral. L'espècie humana existeix des de fa milions d'anys. Aquí, l'espècie humana no ha fet res. No ha fet res de res. No, és veritat, ostres.
Però dit així, Leo, és una mica trumpista.
No, gens. El canvi climàtic existeix. I és per gent com Trump que existeix, precisament. O sigui, perquè, clar, quan diem l'espècie humana...
Això deia matitza, perquè si no...
No, clar, òbviament. O sigui, anava a arribar ara. O sigui, com...
ara.
Perquè és, bàsicament, dir l'espècie humana és responsabilitzar a un nen congolès. Que real, això. Ell no ha fet res. O sigui, com hi ha uns agents que intervenen més que d'altres. O sigui, no és l'ésser humà que contamina. L'ésser humà no contamina. Contaminen els bilionaris i el mètode extractivista de la seva natura. O sigui, la idea és que hi ha certes maneres són totalitats que extreuen coses del món. És una manera de mantenir una relació amb el món, que és natural i alhora cultural, que si aquesta manera... La manera en la qual estem una relació amb el món és una manera extractivista, d'extreure, i no de suport mutu o no de col·laboracionisme, estem perduts. Estem perduts, perquè ara mateix està clar, jo crec que és evident, que això no crec que m'ho posis en dubte ni tan sols, que la manera que tenim de relacionar-nos tant natural com culturalment, perquè és més o menys el mateix, és a través de l'extracció. Uh-huh. No tenim una relació flexible, tenim una relació extremadament flexible, però en tant que extracció. Tenim una relació amb el món que es dedica a extreure recursos de les coses, i de la gent, i de les persones, i de la natura. I d'allà on anem, i ja després si allò torna, bueno, és més secundari. O no?
Per què?
Per què? Com que per què?
Perquè és un secundari.
Perquè si aporta benefici ho farem, si no, no. No? O sigui, com per què de cop l'upcycling i tot aquest rotllo de... No, torna al mòbil i et donem un mòbil nou i així com tot aquest rotllo, no? Perquè es comença a fer això, perquè falten microchips. O sigui, com, diguéssim, en el nostre món jo crec que quan hi ha una relació de retorn... succeeix perquè es porta un benefici, no? Però no perquè hi hagi una idea de mantenir allò, no? És a dir, això és com si tenim una planta comunitària, no? D'una planta pots agafar fulletes per cuinar, posem una alfàbrega, no? I llavors, com tothom va allà, ha de ser conscient de que, bueno, agafaré una mica per cuinar jo avui, però la planta no les podem agafar totes. El problema és que tu fiques una planta aquí i en 15 minuts no queda ni una fulleta. O sigui... Perquè si, no, perquè quina és la frase? Si no l'agafo jo, l'agafarà l'altre. Uh-huh. No és culpa meva, si no l'agafo jo, l'agafarà l'altre.
I així amb tot, eh?
I així amb tot. Així amb la fulleta, així amb la persona, així amb...
Tenim l'ésser humà de per si, i acabem amb això, eh? Però respecte a la natura, però jo crec que ho podem incloure en altres vessants. Tenim una cultura destructiva?
Destructiva, eh? Sí. Sí, perquè... Totalment. O sigui, sobretot perquè... especialment en el nostre damunt, el capitalisme és una cosa tan destructiva, necessita la destrucció. Això és una cosa que a més, molta gent conservadora no se n'adona. O sigui, per ser un bon conservador s'ha de ser anticapitalista. Perquè el capitalisme no pot conservar res. Ho ha de destruir tot per mercantilitzar-ho tot. O sigui, perquè com necessita constantment expandir-se, no pot quedar-se en el que té, necessita nous nichos de mercats a explotar i noves matèries a explotar, necessita destruir tot el que existeix per rentabilitzar-ho econòmicament. Llavors, com la nostra cultura està mediada pel model de producció, no? o com a mínim molt influenciades, si no volem ser tan radicals, com, però estem molt influenciats, més que res perquè hem de viure i hem de pagar el lloguer i hem de comprar menjar i etcètera, etcètera. La nostra cultura és radicalment destructiva.
El conservador hauria de ser més liberal que capitalista?
No, tot el contrari. Ah, i, clar, bueno, però ser liberal i capitalista és més o menys el mateix. No, potato, potato, una mica no. O sigui, pot ser un liberal clàssic, de tall... És una mica com... Podria ser-ho, però... Home, un autèntic conservador, jo crec que hauria de ser més, inclús, ni de no ser liberal, però més anticapitalista que un liberal, jo crec. Penso de veritat això, no és demagògia. O sigui,
No. Un dia parlem... Dic un dia per no posar-te ja en un compromís de la setmana que ve, però estaria molt bé la setmana que ve perquè venim d'eleccions gallegues. Podríem parlar de grans corrents filosòfics que hagin creat ideologia?
Grans corrents filosòfics que hagin creat ideologia. Vale, puc pensar-hi. Donaré un parell de voltes, a veure què puc trobar i que sigui interessant de
sí?
comentar. Sí.
Lleus Pluga.
Un plaer.
Gràcies.
La setmana que ve.
Feliç Dia Mundial de la Ràdio.
Oh, i tant.
Has escoltat Filosofia Millennial. Un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Catalunya està en emergència per sequera. La Generalitat destina més de 2.400 milions a augmentar la disponibilitat d'aigua i a garantir-ne l'eficiència. Ara, més de la meitat de l'aigua que fem servir cada dia no ve de la pluja. És regenerada o desalinitzada. Però no n'hi ha prou. Estalviar aigua és urgent. I necessitem l'esforç de tothom. L'aigua no cau del cel. Estalvia aigua. És urgent. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.